minuts ja per sobre de les 2 de la tarda encetem tertúlia aquí a casa nostra amb la companyia del Josep Maria Mango. Josep Maria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, ben trobats.
I amb el Xavier Palacios, que tenim, el tenim en línia telefònica. Xavier, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Mira, un dels temes que volíem tractar i aprofitant, i és totalment casualitat, Xavier, no t'enfadis amb nosaltres, és parlar sobre aquesta vista oral que està tenint lloc a la Batllia sobre el judici contra Jaume Cabot, sobre el tema de les contrasenyes, els correus electrònics d'Andorra Punader, que això doncs va esclatar el 2005, i 11 anys després s'ha donat el tret de sortida, doncs el que és el judici que va començar ahir i té continuïtat avui. De fet, avui el qui ha declarat ha estat el tècnic que va fer l'auditoria encarregada pel govern i ha assegurat que la versió de Cabot que coneixíem no és factible i que estadísticament és molt improbable, i ha afegit que no s'han trobat traces a la difusió d'aquest document a la xarxa. De fet, és un dels casos més sonats d'aquell any, d'aquell moment en què va posar en alerta, no?, a molta gent.
Sí, sí, a veure, és un tema... En el mateix moment en què es va detectar, en què es va fer aquesta denúncia a la llavors recent creada Oficina de Protecció de Dades, doncs ja es va veure que la versió que s'estava donant era incorrecta, que en el seu temps la Oficina de Protecció de Dades no ho va comprovar. Però nosaltres ja, des de setembre, ja es va detectar que aquest fitxer no existia a internet, com s'havia dit, i que era un muntatge pues, que s'havia fet. Com després així s'ha comprovat en les diferents investigacions i auditories que s'han fet, tant a nivell tècnic com a nivell policial.
Mm-hmm. Jo només sé el que he llegit al diari avui, i evidentment jo imagino que... amb aquestes coses jo sempre em quedo amb la idea de que tothom menteix. O sigui, ningú diu exactament què és el que va passar, potser a vegades perquè algú deu saber el que va passar, no? És greu, una filtració d'aquest nivell amb la quantitat de dades que haurien de ser teòricament secretes. Jo crec que això és una punxada important per la companyia, no? Ara, vull dir, tot el que explica el senyor aquest en el diari, que li va entregar l'ordinador a la Batllia, que a la Batllia resulta que li van fer un rebut i aquí adiós, muy buenas, i que llavors ell li van tornar i estava manipulat, i tampoc té massa credibilitat sota el meu punt de vista. També em sembla fantàstic que la justícia trigui 11 o 12 anys a jutjar una cosa d'aquest estil, però això ja forma part d'una mica del tarannà de com funciona aquest país, no? Aquest i altres, aquest no és l'únic.
Xavier?
Bueno, jo el primer que cal aclarir és que el fitxer en qüestió que estem dient no era el fitxer oficial de Passwords, ni molt menys que tenia la companyia. Era un fitxer original que s'havia... que en el moment en què es va fer el trasllat del servei, que no depenia en principi de CTA, és quan es va fer és aquest fitxer, el que ja havia, no era un fitxer únic, era un fitxer de Passwords antics, que, a més, hi havia una ordre expressa de destrucció d'aquest fitxer. Que, evidentment, algú va guardar una còpia, és evident, però que eren passwords antics. Que en aquell moment, per les qüestions que fossin, es va crear aquest recel i tal, però que després s'ha vist pues, que no tenia ni molt menys ni l'abast que es deia, ni tampoc el procediment de trobada que es deia. I, bueno... estic d'acord en que la cosa ha trigat i el que més ha afectat pot ser perquè trigui soc jo mateix, però bueno, com allò que es diu, pues, nunca es tarda si la dicha es buena, no? Ja podrem veure com acaba l'assumpte, també.
Mm-hmm. Està clar que amb aquestes coses, i a dia d'avui també, fins i tot no arribem a ser conscients de la seguretat que se'ns exigeix a l'hora de també d'utilitzar segons quines eines que ens ofereix el món digital, no? Que a dia d'avui encara som bastant inconscients en fer segons quines accions a través de la xarxa,
Sí, 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 de fet jo mateix he fet bastants auditories de seguretat dirigides per mi, quan es va començar en aquest cas de CTA ja hi havia una auditoria que és la primera que es feia a Andorra i ja teníem nosaltres, bueno, va ser pioners en aquest sector dins d'Andorra, també ens corresponia per la posició que ocupàvem, però val a dir que es va dir alguna vegada que la seguretat i que tal, i resulta pues, que érem els únics que havien fet un estudi d'aquest tipus i els únics que l'aplicaven. Evidentment, les mesures de seguretat mai es pot arribar a una seguretat absoluta i també evolucionen el temps. Les mesures de seguretat que existien el 2005 no són les mateixes que existeixen avui en dia, ni la capacitat de processar els aparells per detectar-les, no? Avui pues, la tecnologia s'ha incrementat més, la capacitat de detecció és més alta i també la capacitat de producció. O sigui, sempre és una pica baralla entre el delinqüent i el que es defensa, no?
Jo crec que tot evoluciona en paral·lel, és a dir, o sigui, evoluciona la seguretat i evoluciona la capacitat de trinxar la seguretat, no? Jo crec que realment som bastant inconscients o confiats en el fet de posar-nos o exposar-nos a la xarxa, perquè realment no sabem exactament què es pot fer amb les nostres dades, no? Però, clar, és que si no viuríem una paranoia constant, és a dir, jo a vegades que sóc estic al Facebook, com suposo que un percentatge molt alt de la població, i em dono compte de lo que la gent penja amb tota la tranquil·litat i amb tota, diguéssim, la bonomia, i a mi a vegades m'esgarrifa, no? Perquè penso, primera, que moltes coses de lo que es pengen a mi no m'interessa absolut, o sigui, sabia que has anat a sopar a Los Caracoles, a mi no m'interessa en absolut, per molt que t'estimi. Però, per altra banda, trobo que és una exposició constant de la nostra vida que, bueno, potser jo hi hem de posar una mica de fre o d'atenció. No estic en contra, perquè sí que és cert que et dona unes possibilitats de connexió i de fer-te relativament visible, etc, que, bueno, que poden ser útils en molts aspectes, però sempre una mica de reparo segur, Jo almenys una mica segur, vull dir.
És que a dia d'avui, amb aquests cursos de formació, no?, que es fan sobre la ciberseguretat, que dius, a dia d'avui encara hi ha gent que trobes que penja, per exemple, una fotografia de la seva targeta de crèdit. I a partir d'aquí, una vegada que has publicat la fotografia, per molt que l'esborris, no?, el circuit que fa, no?, tot el procés que fa i, lògicament, les conseqüències de les quals la persona que ho fa, lògicament, se'ls hi escapa, no?, del que pot arribar a passar. I no només amb aquest aspecte, sinó amb d'altres, no? I lògicament també hi ha l'altra banda, que és tota aquesta gent que es dedica per desxifrar les teves contrasenyes i seguir el teu rastre, no? Per això que això a vegades a mi se m'escapa de les mans, a dir, amb quina finalitat? Què és el que busquen? Què volen saber de mi? Què és que em volen treure de mi?
Bueno, hi ha dos finalitats. Una que és totalment delinqüent i una altra que de vegades frega el mateix, no? Una primera finalitat és, per exemple, el seguiment. Si jo publico en Facebook que estic a Cambrils, doncs és que no estic a casa. I si no estic a casa, la meva casa està indefensa. Per això estic d'acord en el que s'ha comentat de que, clar, evidentment hi ha una bonomia aquí que la gent s'ha d'educar perquè estàs donant pistes d'on estàs i, per tant, aquell que vulgui delinquir estàs donant moltes facilitats. També sense tenir en compte ja posant-nos en el que és l'exposició dels menors, que és un altre dels efectes.
Aquesta és una altra important,
Que és molt important.
És molt important, sí.
Em recordo el cas de la Emma Watson, que ens serveix per il·lustrar una miqueta el tema, que s'ha negat a fer-se selfies, no per fer-se la foto en si, sinó perquè la gent després la ubica i llavors saben on està. Sí. Llavors, crec que ho ha fet amb molt bon criteri. I aquest és el gran problema que tenim avui en dia, que la gent no sap distingir quina informació posar i quina informació no posar. Bueno. I la segona part que deia de l'altra finalitat, que, per exemple, Europa està molt més regulada que Estats Units està, jo diria, fatalment regulada, que és el tema de l'ús de les nostres preferències i de les nostres dades per la comercialització. Aquest és un gran problema, un gran derivat, perquè de vegades pues, les dades poden ser sensibles. Dades com, per exemple, religió o ideologia, etcètera, que de vegades es comparteixen, no? Afortunadament, a Europa la regulació és molt més estricta, però quan hi ha contacte amb els Estats Units, pues, que és bastant habitual en internet, evidentment, doncs aquesta regulació pues, deixa d'existir. Tots hem vist en qualsevol programa que ens connectem per exemple, volem anar de vacances, jo, com deia abans, a Cambrils, no? Al cap de dos, no dic dos dies per dir una data, però és que és immediat. Al cap d'un temps que has buscat Cambrils, et comencen a ploure ofertes de Cambrils, sí. i has estat aquí, i inclús, segons com ho facis, et poden dir, pues, mira, passaràs per aquesta carretera perquè saben que vindràs per aquí, i posaràs això i l'altre, no? Sí. I clar, això és molt greu, molt greu. Jo volia, si em permeteu, sí. Perdoneu, però voldria donar un exemple de fa molts anys, quan encara no estava el tema internet desenvolupat. Estava en una conferència d'inversors de Telefònica i tenia al costat a una persona del Banc Urquijo, que llavors existia encara, i en comentava, nosaltres tenim ja un anàlisi de dades, perquè veieu la potència de com era en aquell temps, un anàlisi de dades de la banca, que en funció de la despesa que fa un home, sabem si està en posició de que es divorciarà o no, i per tant donar-li un crèdit o no donar-li un crèdit. I això us parlo de molts anys, eh? Imagineu el que es pot fer avui en dia, eh?
Bueno, les dades serveixen per això. Evidentment que la interpretació després pot ser la que sigui, no? Però tindre les dades és tenir el poder. Jo, per exemple, últimament m'he donat compte que suposo que es devia fer una actualització automàtica de maps, i quan faig una fotografia me la localitza i me la vol penjar, i jo tinc que esborrar tinc que tallar-ho abans, perquè és que si no apareixerien fotografies d'obres meves cada dos per tres a l'Instagram, que no en tinc cap necessitat. Jo vull penjar el que a mi em ve de gust, no el que a vegades fa simplement per un tema. Però sí que és cert que hi ha un problema greu, és el big data, és a dir, la informació és un bé extraordinari, i hem de ser prudents, perquè el més fàcil és això, que et detectin que no estàs on estàs. Clar, això pot portar moltes connotacions, eh?
Sí, sí.
Us heu fixat, perdó, i ja tallo, abans, quan algú et trucava, ningú et feia una pregunta que ara et fa sempre: on ets?
Sí, sí.
No, o sigui, el primer que la gent et diu no és com estàs, es diu on ets, bueno, i a ti què t'importa, ¿vale? Però abans no ho feien, perquè clar, sabien que el telèfon que estava trucant estava fix en un lloc,
clar.
Però això és curiós, no és una cosa que a vegades quan a mi ho pregunten no estic a punt de dir.
Ara m'hi fixaré més, això.
Sí, però ja ho veuràs, és curiós perquè és com innat, no? O sigui, com que saben que estàs flotant, doncs d'on estàs?
Sí, tens raó. Però al final, bueno, hi ha gent que com deies bé tu abans, pues amb la seva, diem, ser naïf, pues estan constantment posant a l'ús la seva ubicació, però bueno, jo crec que és una qüestió que de fet jo començaria a fer la formació des del col·legi, eh?
Sí.
Perquè a més un nen, un adolescent, no té aquesta malícia, i aquesta malícia doncs és la que exploten després altres persones, no? I això és el que s'ha de prevenir.
Home, no sé fins a quin punt tenen aquesta malícia, perquè déu-n'hi-do també l'assetjament, no?, que hi ha també a través de les xarxes socials entre els mateixos companys d'escola. O sigui que sí, saben quina utilització, no?, poden fer també a través de les pròpies xarxes. O sigui que abans l'assetjament escolar potser quedava reduït amb un espai en concret, que era l'escola, però ara traspassa aquests límits.
Ara podran aplicar aquella llei que diu que a partir d'una certa hora no es poden rebre ni correus, ni whatsapps, ni mails, perquè estarà regulat. És a dir, tindràs dret a una desconnexió digital. Per tant, això, quan vulguin fer-te bullying fora de les hores de classe, ho podràs...
Només faltaria això, ara.
No, és tremendo. No és per fer una broma, eh? Cuidado. Uh-huh.
No, els que tenim la meva edat, moltes vegades, i ens dediquem a aquest món, no?, que hem vist evolucionar des del telèfon més simple fins a l'era d'internet ara i de les xarxes socials que tenim avui en dia, no?, que hem estat en tot aquest procés, i a més és una vivència molt interessant, no?, però des d'una tecnologia, diem, molt barroera fins a arribar aquí, doncs ha sigut un camí bastant, bastant increïble, no? Jo, per exemple, el primer mòbil que vaig estar, quan els meus alumnes a la universitat els hi comento, i que el primer mòbil jo anava dintre del mòbil, perquè era una camioneta sencera,
sí,
per fer les primeres proves, no? Llavors, clar, la gent es queda impressionada, i tot el que aporta la tecnologia i tot el que aporta les xarxes socials, clar, s'ha de regular, i sempre la regulació va una mica més tard, no?
O la tecnologia va molt de pressa. Sí. El problema és aquest, o sigui, que és una tecnologia que és igual com el tema dels ordinadors, s'ha desenvolupat amb una velocitat tremenda, perquè probablement la inversió... O sigui, tu per fer un model nou de cotxe necessites temps físic i una inversió brutal. per canviar la capacitat d'un xip necessites inversió, però no a nivell de producció és comparable. Per això és que els ordinadors van com van amb 20 anys i l'automoció, de fet, dintre de tot, encara que ha evolucionat molt, no ha evolucionat amb correspondència en paral·lel.
De fet, hi ha una llei, no, que nosaltres, els que ens dediquem a aquest món, diem la llei de Moore, que és que, que regula els anys en els quals es duplica la capacitat de processament d'un xip, no?
Sí.
Ja està fins i tot vist a nivell estadístic com es fa aquesta expressió. I el que volia jo afegir també en el tema de les xarxes és que realment els que hem sigut adolescents sense xarxes socials quasi que tenim sort, no? Perquè,
hombre,
perquè totes les tonteries que han fet no han quedat retractades, no? I llavors...
No, perdona, i hem tingut...
Que n'hem fet unes quantes.
I hem tingut possibilitats i temps de fer-ne un altre tipus de tonteries. Perquè jo veig ara la gent d'ara, els adolescents, i això els veig molt abduïts.
Sí,
els
sí.
Veig molt, molt empantallats, no?
Estan atrapats.
O sigui, estan atrapats totalment, no? Vull dir, això a mi em fa una mica de... Per una banda em fa respecte i per l'altra banda em fa una mica de llàstima. Jo crec que de tant en quant donar-se una pedrada o pelar-se els genolls penso que és molt útil i molt interessant.
Mm-hmm. Mira, aquesta imatge que acabes de descriure tu, és que la vam viure ara fa poc aquí a la sortida del Liceu, en què vèiem un grup d'amics que estaven així enrotllant, i és que entre ells no hi havia cap comunicació cara a cara. Tots estaven, veies que tots estaven fixats amb els seus aparells mòbils i estaven navegant o xatejant o el que sigui, però tots capcots, mirant...
Juntos, pero no revueltos.
Sí, sí, una imatge que dius...
Va, però això és extrapolable, que tu ara vas amb un sopar de companys...
És de l'altre, sí.
I tothom sopa amb el mòbil al costat de la forquilla. I mentre sopa, va enviant whatsapps, va contestant, va teclejant, i dius, bueno, per què he vingut a sopar jo? Quedem a casa, cadascú que sopi el que vulgui, i parlem per xat, i serà molt còmode, perquè a més pues, et quedes en pijama i no cal ni que et maquillis,
no?
Dir,
no?
I caminar... molt més barat, exactament.
Sí, no perquè... cal pagar el sopar.
Però és cert, o sigui, és una mica depriment. Honradament, jo per mi trobo que és una mica depriment. Jo imagino que aquesta febre passarà.
I però... la necessitat de contacte és, clar, al final l'espècie humana som una espècie que és sociable, no?
Gregària, ja, diria jo.
Exacte. Sí, hi ha alguns que són més socials que altres,
sí, exactament.
No? Però al final hi ha aquesta necessitat de contacte i, clar, aquesta immediatesa del contacte i quan vulguis, doncs pues és el que ha triomfat, bàsicament, a les xarxes socials. Aquesta és la...
Sí, però no ens enganyem. O sigui, tinc 400 amics a Facebook. Vale, sí. Amigos, jo trobo que és una paraula que és una paraula molt sèria, no? O sigui, jo en tinc comptats amb els dits d'una mà d'amics com a tal.
Sí.
Coneguts, molts. Com deia el Pla, hi ha amics coneguts i saludats. Saludats, sí. Tot el país, no? Però amics, allò de dir amics, i en canvi el Facebook no sé quants en tinc, una pila, no? Bueno, vale. Sí. Vull dir, és una manera de dir-ho, no? Suposo que és una mala traducció,
sí,
també.
Sí, que després te'ls trobes pel carrer i
no saps ni qui són. Bueno, sí, amb una mica de sort, si tenen foto de perfil, et pots arribar a reconèixer.
Sí. Això és un avantatge, perquè abans el que passava és que de vegades coneixies a la persona i t'oblidaves el seu nom.
Sí,
i com a mínim ara ho tens. Sí.
Però suposo que com tot té els seus pros i té els seus contres, no? Que ara hem destacat tots els contres que de ben segur que n'hi ha encara un fotimer més, no?
Jo estic a favor. És a dir, la immediatesa de la informació, per exemple, és bestial. És a dir, jo estic llançant uns 4 metres cúbics de catàlegs, selecciono els que em fan il·lusió perquè són molt bonics, però ho estic llançant perquè realment no els utilitzo. Quan necessito un producte me'n vaig directament a internet. Ho tinc actualitzat, m'ho envien a casa, m'ho miro... Vull dir, evidentment que no és el mateix. Evidentment que no és el mateix a vegades que certa... O sigui, jo no compraria mai un sofà per internet. Necessito sentar-me, provar-lo, tocar-lo, olorar-lo, etc. Però hi ha moltes coses que sí, amb la meva feina, per exemple, com a interiorista, a mi em facilita moltíssim els desplaçaments, per exemple, no? I això s'ha de tindre en compte. És a dir, tu busques qualsevol data... i pràcticament hi és. I ai de tu si no la trobes, perquè si no hi és que d'aquí 2 anys ja ni existirà, no?
Sí, és cert. és tot, com bé has dit, tot té la seva part bona i la seva part dolenta. Una de les coses que jo mai endivino, i ja posant-nos una mica filosòfic, és perquè la gent busca la part dolenta. Però bueno, normalment s'hauria de tot buscar la part bona, però està vist que, igual que la condició humana és la de sociabilitat que deia, també hi ha la condició humana de maldat associada, no?
Jo crec que tens por de lo que realment no domines, i això no ho domines. O sigui, això no ho domines. O sigui, jo he conegut molts informàtics a la meva vida, i entre altres coses perquè vaig cometre la bogeria en el seu moment de portar el primer ACAT al país. O sigui, el primer ACAT que va venir va vindre al meu despatx. I sempre m'he donat compte, t'estic parlant de molts anys enrere, m'he donat compte que la majoria d'informàtics tenen una finestra més ampla o més estreta, però tenen aquella finestra. El moment que surt del marc de la seva finestra, ja no hi són. Perquè lo general en informàtica no existeix. O existia potser en un moment, però ara realment no existeix. Per això és un món tan ampli i tan descontrolat, en certa manera, que fa por. I quan una cosa fa por, automàticament sempre li busques les voltes rodones, les de darrere, per poder-ho d'alguna manera desacreditar, no? Però jo estic totalment a favor, cuidado, eh? No,
jo també.
Puc tancar el wifi de tant en quant, però em costa viure sense un punt de connexió, eh?
Sí, però com diu el Xavi, no només en aquest espai, sinó en tots els espais en general, sempre hi ha qui troba aquella escletxa per fer mal.
Però això és normal, hi ha hagut timadors tota la vida, hi ha hagut lladres tota la vida, vull dir, per això ens remuntem a l'època dels romans, vull dir, o sigui que no, això va implícit amb la condició humana. Noves eines, noves maneres de delinquir, i ja està, no té més història.
Una pena.
Bueno, sí, clar.
Xavier, Josep Maria, que arribem al final del nostre temps, que avui hem dedicat aquesta tertúlia, doncs, a les tecnologies, no?, arrel d'aquesta vista oral del judici contra Jaume Cabot, acusat d'haver filtrat aquestes 16.000 adreces i contrasenyes als correus andorra.ad el 2005. Moltes gràcies a tots dos per la vostra companyia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres que ho deixem aquí, tornem demà a la mateixa hora, i recordin que ara a les 3 vindran els nostres becaris fins les 4, que ens anirem en directe cap al Consell General per seguir en directe aquesta sessió ordinària. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.